Andalucía.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Mind. Ictus, Alzheimer, dany cerebral, Parkinson, ELA, problemes de memòria, fatiga crònica, fibromiàlgia... Memory Center, l'Institut de Neurociència Aplicada líder en neurorehabilitació funcional. El talent sumat a l'eficàcia. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, perfeti, teràpia hiperbàrica, virtual i sensorial, neuroestimulació, logopèdia, mindfulness, brain training... Memory Center, Rosselló 154 de Barcelona. 93 532 52 88. 93 532 52 88.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel us oferirà l'Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella dins la iniciativa Sent la Creu. Amb la presència de la Creu de la República Centreafricana, el bisbe de Bangassú, Juan José Aguirre, explicarà el seu treball per la pau en aquest país. Aquest diumenge a les 6 de la tarda, viu des de Ràdio Estel l'acte central del Pla Pastoral Diocesà, llavor d'esperança per a tothom en l'inici de la Quaresma.
M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posando Radio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Radio Estel, la millor ràdio.
Radio Estel.
Rutes per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Rutes per Catalunya, avui 1 de març. Tal dia com avui, de l'any 1879, va ser inaugurada la primera línia de tramvia a vapor entre Barcelona i Sant Andreu. Encara que fou molta l'oposició inicial, el servei demostrà les seves avantatges sobre les antigues diligències. Aquest mateix dia, de l'any 1936, el president de la Generalitat, Lluís Companys, es presentà al Parlament de Catalunya i el seu president, en Joan Casanovas, li comunicà que el Parlament, en sessió celebrada el dia abans, l'havia confirmat en el càrrec. En cotxe obert, el president es traslladà al Palau de la Generalitat enmig de l'entusiasme ciutadà. El president confirmà al govern que hi havia el 6 d'octubre i la Conselleria de Governació, vacant per la fugida de Josep d'Encàs. L'ocupà personalment fins que pocs dies després nomenà per a ella el senyor Josep Maria Espanya. Us acompanyem fins a les dues del migdia amb Jordi Carretero a les Vies del So i qui us parla, Esther Nosàs.
El Santoral.
Avui, 1 de març, escau Sant Rossend. Per demà, dia 2, Sant Luci, Santa Genera. Pel dia 3, Sant Medí. Sant Medí era pagès. Visqué cap a l'any 303 a Sant Cugat. Dins del domini Dioclecià, els cristians eren perseguits i un d'ells, el bisbe Sever, va haver de fugir de Barcelona i agafar el camí de Sant Cugat. El bisbe Sever trobà a Sant Medí plantant les faves i així que els perseguidors trobaren a Sant Medí, aquests li preguntaren si havien vist el bisbe. Sant Medí va dir que sí quan plantava les faves. Però com aquestes ja eren crescudes, els romans es van sentir enganyats. Així que el van empresonar a Sant Medí, que va ser martiritzat juntament amb el bisbe. Pel dia 4 s'escau Sant Casimir, Sant Luci, Sant Arcadi. Pel dia 5 Nostra Senyora d'Àfrica. Pel dia 6 Santa Coleta i Sant Oleguer. I pel dia 7 s'escau Santa Perpètua i Santa Felicitat. Moltes felicitats a tots i a totes.
Agenda.
Comencem els nostres actes d'avui per la Garoinada a Palafrugell. La Garoinada és una de les campanyes gastronòmiques de les comarques gironines més conegudes i de major tradició. Va néixer l'any 1992 i el seu producte principal són les garoines. Avui acaben les jornades gastronòmiques de la Galera de les Terres de l'Ebre. Els quatre municipis mariners, Alcanar, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita, s'uneixen per oferir aquests exquisits menús gastronòmics als seus restaurants, tenint com a protagonista la Galera, producte local i de qualitat típic de la mar de l'Ebre. Seguim amb la Festa de la Llum a Manresa. Amb la Festa de la Misteriosa Llum es recorda el miracle que, segons la tradició, el 21 de febrer de 1345 va posar fi al conflicte entre la ciutat i el bisbe per la construcció de la séquia. I dintre de la Festa de la Llum tenim la Fira de l'Aixada, mercat medieval de Manresa, una fira que ens vol transportar al segle XIV de la nostra ciutat per descobrir els espais i els personatges del moment. Seguim amb Mineral Expo a Barcelona Sants, concretament a les Cotxeres de Sants, al carrer de Sants 79. L'entrada és gratuïta, és una borsa exposició de minerals, fòssils i elements relacionats amb la natura, on els visitants poden trobar actes culturals, exposicions, tallers, presentacions de llibre i alhora comprar, ja sigui peces de col·lecció, com elements de guarniment i gemmes fetes de matèries minerals. Seguim amb Agrauto, Fira del Vehicle d'Ocasió a Agramunt, dedicada al vehicle d'ocasió i que enguany com a novetat incorpora un espai dedicat a mobilitat del futur, amb l'exposició de vehicles elèctrics i híbrids. Fira de la Ceba i del Calçot a Vila-sacra i acabem amb la campanya gastronòmica de la cuina del bacallà a Tossa de Mar. L'Oficina de Turisme de Tossa, amb el suport de diversos restauradors de la vila, organitza la campanya gastronòmica de la cuina del bacallà del comença avui diumenge fins al 31 de març. El bacallà ha estat i continua sent un dels ingredients més tradicionals i més versàtils dels plats de Quaresma de la nostra cuina. Després de l'època de disbauja que ha suposat el carnaval, comença, segons el calendari litúrgic, una etapa de reflexió, penitència i dejuni per preparar-se per la celebració de la Pasqua. A Catalunya s'acostumava a representar la Quaresma a través d'una dona vella amb set cames i amb un bacallà a la mà que mostra la importància d'aquesta menja a casa nostra.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus. Una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Tots els dissabtes a Terrassa, a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. De 9 del matí a 2 del migdia. Un punt de trobada per persones que gaudeixen del col·leccionisme. Ho organitza l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Can Aurell Comerç. Recordeu, tots els dissabtes de 9 a 2 a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. Les nostres tradicions amb Ester Nosàs.
Bé, ja han passat 15 dies i tornem a tenir Anglada Matalasseria de l'Avinguda Riera de Casoles número 11 amb nosaltres, en Joan Anglada, perquè és el moment de parlar de descans. Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Molt bon dia i benvingut de nou amb nosaltres. Quines són les novetats des d'Anglada Matalasseria?
Però mira, les novetats són que els matalassos han de servir per descansar i fer salut, però sobretot per estar bé aquelles hores que dediquem a dormir i a descansar. Avui dia tenim la sort de que els matalassos que podem oferir als nostres clients tenen un nivell de qualitat molt alt. Per exemple, per dir-te alguna cosa, hi ha un matalàs que, en vez de portar espuma, bueno, és un matalàs de viscolàstica, però en vez de portar espuma, porta un altre producte recent que és més assimilat al làtex, i és un matalàs confortable, ferm, i que el podem recomanar, i que la gent em diu que descansa tan bé.
És fantàstic.
Aquest és un, per exemple. Després en tenim un que és un viscogel, que porta partícules de gel. El gel és un material fred, molt fred, que fa que el matalàs sigui atèrmic. Ni fa calor, ni fa fred. Aquest matalàs, a més, és de dos cares. O sigui, que tenim de totes les famílies de matalassos una selecció que podem recomanar perquè sabem que donaran un bon resultat, que la gent descansarà. Duraran més o duraran menys. No és tan important el que duri el matalàs. L'important és que a partir del primer dia es descansi i si estigui bé al llit.
Parlem també dels coixins, Joan?
Sí. Podem parlar de tot. Però, per exemple, també podríem parlar dels coixins, podem parlar dels somiers, els somiers de descans, que són aquests articulats que per persones que ja tenen uns quants anyets, i el metge els diu, escolti, vostè hauria de tindre els peus una mica més aixecats. No, és que m'hi poso uns coixins. No, home, no. Un llit articulat, elèctric, que ja ho fa tot i que ho tens tot en aquest tipus de llit.
Això és meravellós, el descans és importantíssim. Normalment, que s'haurien de dormir? 8 hores.
Bueno, en principi, a part d'això, hi ha els famosos protectors, que són unes prendes de material, que els tenim de cotó 100%, que serveixen per tapar el matalàs i protegir-lo perquè no hi arribi cap taca al matalàs. Aquests protectors són transpirables, són molt moderns, són de cotó, i a més no calen i transpiren. Bueno, només falta que parlin, eh?
Bueno, si parlen ens espantaríem, eh?
Sí.
A veure, Joan, des d'Anglada Matalasseria feu un servei arreu de Catalunya.
Bé, tenim un acord amb fabricants que podem portar els matalassos a tot arreu de Catalunya. Normalment a les rodalies de Barcelona, a les proximitats, a segona residència, però no hi ha límit. Podem anar a tot Catalunya. I els clients també ens ho recomanen, ens diuen, escolta, és que això té que anar a Tremp, per dir alguna cosa, oi? A Tremp. Bueno, a Tremp no és aquí mateix, però... O aquest té que anar a Castelldefels. Doncs a Castelldefels. Aquest Sunyer i tot això ho vull, no sé, per dir alguna cosa, a Tarragona. Doncs a Tarragona. No hi ha problema.
Molt bé, doncs aquests són els consells d'Anglada Matalasseria d'avui de l'Avinguda Riera de Casoles número 11 de Barcelona. Si necessiteu fer-los qualsevol consulta, sempre podeu trucar al 93 237 78 35. Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Ràdio Estel.
I fem tot seguit una pausa musical i escoltem el testament d'Amèlia, de Gemma Humet i Kepa Junqueras.
testament fareu. Ai, que el meu cor se'm nua com un pom de clavells. Un castell
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
I seguim nosaltres a Rutes per Catalunya. Parlem avui dels productes de la Conca de Barberà. Els vins a la D.O. Conca de Barberà són els productes que millor identifiquen el treball agrícola a la comarca. La situació de la Conca de Barberà entre la costa tarragonina i les comarques lleidatanes ofereix una interessant combinació de productes de la terra i plats tradicionals. Malgrat que el cultiu de la vinya a la Conca de Barberà està documentat des de l'època dels romans, el veritable desenvolupament de la viticultura a la comarca es troba lligat a la tasca que desenvolupa a partir del segle XII pels monjos del monestir de Poblet i els monjos guerrers de l'Orde del Temple de Barberà de la Conca. Els coneixements dels monjos van ser compartits amb els pagesos de la comarca, que al seu torn el van transmetre a diverses generacions de viticultors. Entre finals del segle XVIII i mitjans del XIX, l'activitat vinícola a la comarca va viure un nou impuls amb l'exportació de vi i aiguardent al nord d'Europa i Amèrica, que va permetre que la vinya es convertís en el conreu majoritari a la regió. Després de la plaga de la filoxera, la Conca de Barberà va ser pionera en l'agrupació de pagesos en cooperatives agrícoles, vinculades en la majoria de casos a la construcció de cellers modernistes projectats per Pere Domènech i César Martinell, batejats per Àngel Guimerà com a catedrals del vi. Aquests cellers configuren una interessant ruta enoturística per les localitats com l'Espluga de Francolí, Sarral, Barberà de la Conca, Rocafort de Queralt, Montblanc o Pira. Dècades després, a l'any 1989, els vins de la Conca de Barberà van aconseguir el reconeixement com a denominació d'origen. A més, diversos cellers de la comarca celebren vins escumosos en denominació cava, altres productes amb reconeixement de qualitat que s'elaboren a la comarca, com són l'avellana de Reus o l'oli de Siurana.
A Terrassa, al bell mig del Parc de Sant Jordi, envoltat de vegetació, trobareu el vostre espai Restaurant El Dot, el lloc ideal tant a l'hivern com a l'estiu i on la seva cuina respecta el calendari rural, adaptant els seus plats a cada estació de l'any. El Dot és més que un restaurant. Al matí i a la tarda amb servei de cafeteria. Els caps de setmana, per prendre l'aperitiu o estar amb els amics i amigues amb un bon gin. Restaurant El Dot, al Parc Sant Jordi de Terrassa. Reserves al 674 95 57 01 o a eldot.cat. El Dot us desitja bones festes. A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Abell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 70 93. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna... Garantia total. 93 788 70 93. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
La Federació de Colles de Sant Madius convida a gaudir de la festa més dolça el proper dia 3 de març, durant el matí desfilada de totes les colles pels carrers dels seus districtes. A la una del migdia, missa en honor a Sant Madí a l'esplanada del Miracle a Sant Cugat i a les 8 de la tarda desfilada amb itinerari carrer Sant Salvador, Nil i Fabra, Gran de Gràcia i acabant el Pla de Salmerón. Veniu, us hi esperem.
Ràdio Estel, rutes per Catalunya.
I parlem ara del barri del Poble Nou, avui més concretament del club El Júpiter i altres clubs del barri del Poble Nou. El Júpiter és el club del Poble Nou més conegut. Això no vol dir que no n'hi haguessin d'altres. Una bona part es van formar durant els anys 20, quan aquest esport va tornar-se més popular i va treure xicots de totes les barriades. A part del club veterà, El Júpiter, van néixer en el Poble Nou altres clubs esportius. Cal tenir present que el Júpiter ja editava un butlletí i tenien lloc algunes competicions que ultrapassaven el caire esportiu. El 29 d'agost de 1920, la fàbrica Foret donava una copa al guanyador d'un partit que jugava a benefici de les escoles catalanes, aquelles on el català en l'idioma principal. El barri va figurar entre els capdavanters a procurar que així fos. Entre altres clubs que es van formar, aleshores estaven el Gurugú, el Gladiador, l'Atlètic Poble Nou i també l'Alegria. Parlem una miqueta de cadascun. El Gurugú va agafar el nom del motiu que tenien l'edifici on tenien la seu, una casa modernista que aixecà els quatre cantons. L'edifici data de 1909, quan a la muntanya del Gurugú, que és del Marroc, es lliuraven combats per la seva possessió i, per alguna raó, algú se li va acudir batejar-lo amb aquest nom, el qual identificà després el club de futbol. El Gladiador, conegut més popularment com a Gladi, va néixer en el Clot el 1920. 14 anys més tard, però, es va fusionar amb una penya esportiva del Poble Nou i va traslladar-se en aquest barri, concretament a un bar que es deia Puiggròs i que es trobava davant del casino de l'Aliança. L'ànima del club era en Josep Esteve, més conegut com l'Estevet, que era l'entrenador. Jugaven al camp del Centre Moral i va disposar d'uns quants jugadors coneguts al llarg del temps, com, per exemple, en Mariscal, que va arribar en el Madrid, També en Simonet, que va ser porter del Celta, els germans Piques, l'Isidre Gómez, que va arribar en el Gimnàstic de Tarragona, i el tristament conegut, en Martínez, que va jugar un sol partit a l'Atlètic de Madrid, amb tanta mala fortuna que va patir una lesió que li costà la vida. Si parlem del club L'Alegria, era un equip molt conegut al barri. Va tenir la seva primera seu en el bar Lázaro del carrer Pere IV i més tard en el Manresa del barri del Maresme. Va ser creat en el 1928 i jugava en el camp de la Caixa, situat a la zona dels Tres Pallars. Jugava dins de la categoria tercera regional. L'Atlètic Poblenou, nascut l'any de l'exposició internacional, el 1929 va patir la mateixa imposició que el Júpiter en acabar la Guerra Civil, el canvi de nom, Pueblo Nuevo. Deuria sonar a barri rebel o uberista i el van obligar a dir-se del 1940 al 1943 Atlético Castillejos. Recuperant el seu nom original, es va dedicar per complir el futbol juvenil des del 1957. Van jugar uns anys en el camp del Centre Moral fins que van passar a fer-ho en un terreny de Sant Adrià del Besòs. Els colors del club, vermell i blanc, provenen del fet que entre els fundadors del club es trobaven alguns admiradors de l'Atlètic de Bilbao. El 1975 tenien 200 socis que pagaven, cadascun d'ells 200 pessetes a l'any. Seguim amb el Monopol, club nascut en el 1928. Durant els anys 80 i 90 van tenir un directiu carismàtic, Agapito Fernández, que va lluitar com a ningú per evitar que el barri quedés sense camp on practicar el futbol. En el 1997 el club disposava de 110 jugadors en diferents categories i jugaven en el camp del Centre Moral, la seva darrera temporada, ja que en aquest terreny va desaparèixer quan es va prolongar la Diagonal. I acabem amb el Rayo Pueblo Nuevo. Aquest club va ser un dels que van contribuir a recuperar l'edifici de l'antiga cooperativa de la Flor de Maig, com a Ateneu Popular, però des de fa anys va desaparèixer.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
Tots els dissabtes a Terrassa, a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. De 9 del matí a 2 del migdia. Un punt de trobada per persones que gaudeixen del col·leccionisme. Ho organitza l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Can Aurell Comerç. Recordeu, tots els dissabtes de 9 a 2 a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats.
Ràdio Estel.
I després de les recomanacions, escoltem el tema El Hotel Marrot, d'Andrea Mutis i Joan Chamorro.
Thank you. pluja va dormint-se amb el teu nom. I neteja el pou negre de la melancolia. Les sirenes d'urgència travessen túnels d'alarma en els carrers de més. Són veus ensordides
tradicions ens voleu fer saber. Escriviu-nos a rutespercatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi.
Bé, ja han passat 15 dies i tornem a tenir la visita de Maria Pilar Mocé en nom de Podobany, aquells consells pels nostres peus. Benvinguda.
Benvinguda. Passa el temps molt ràpid, oi?
Volant, passa volant.
Ja estem a febrer, que s'acaba, com aquell que diu. Bueno, bueno.
Vete a saber, no sé, ja...
Ràpid, ja passarem l'hivern de seguida.
Ja estem al març.
Sí, tant.
I hem canviat de mes.
Ah, ja hem canviat el dia, ja sí. No m'hi he fixat. Mira, a veure, espera.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Passa molt ràpid.
De què parlem avui?
Mira, avui anem a parlar d'un problema molt femení, vale? Per variar.
No em diguis.
Sí, que es diu neuroma de Morton.
A veure, i es tradueix a...
El senyor de dolor.
De dolor.
Sempre, quasi sempre, les coses de peus fan molt de dolor. Vale? I llavors es diu així perquè suposo que el descobridor, que va ser el doctor Thomas Morton, de l'any 1876, li va donar aquest nom. Vale? I s'ha continuat dient així. No podem... És el que hi ha, no?
Quines són les característiques?
Mira, això és una fibrosis. Una fibrosis vol dir una inflamació i un engruiximent d'una vaina, que és l'envoltori que recobreix un nervi dels del peu. Un nervi dels que van cap a davant, cap als dits, no? Normalment és molt freqüent entre segon i tercer dit i tercer i quart. Al ser un espai molt petit, perquè està ple d'ossets petits, i a més els dits estan tots junts, doncs, lògicament, és molt dolorós, perquè els ossos dels peus no tenen arrodonit el cap de l'os, sinó que té bonys, per dir-ho d'alguna forma, que ho entenguin els pacients o els oients. Són tot uns bonys que no fan que allà, si es col·loca aquest tendó inflamat, vagi fregant i vagi fent mal. Cada vegada pot fer més mal. I també s'acaba fent, en moltes causes quirúrgic, d'acord? És un dolor com si passés la corrent. Sí, o sigui, obliga la senyora a que s'ha de descalçar, ha de bellugar els dits, s'ha de treure de les sabates, ha de bellugar els dits, recol·locar i tornar-se a calçar. Per tant, la sabata té molt i molt
a veure.
Que veure amb el tema de el neuroma de Morton. Hi ha una forma de diagnòstic, que a part de la radiografia, també, que si apretem el professional, el podòleg, el professional mèdic, apretem el peu de forma lateral, fa molt mal. Irradia el dit fins a la punta de l'ungla, el dolor. Aleshores, què passa? Si portem una sabata que és estreta, segur que ens pot provocar dolor. A vegades no hi ha un neuroma de Morton, però solament al ser molt ajustades de davant les sabates, tant per ample com per baixes de la punta, ens pot provocar dolor a la zona metatarsal. Aleshores, clar, aquest dolor és molt intens, de tal forma que és que moltes vegades hauries de caminar descalça, perquè no pots calçar. I per una altra banda, tampoc es pot anar sempre en xancleta, perquè la forma de caminar en xancleta t'obliga a anar arronsant dits i tampoc soluciona el tema. És millor inclús caminar descalç una estona, sobretot si està per casa, si s'està per casa, i s'arriba del carrer i es té aquest dolor, perquè això condiciona la calçada, doncs a l'arribar a casa és descalçar-se, bellugar molt els dits, caminar un ratet descalç, vale? I després tornar-se a calçar una sabatilla que no hagi de fer xancleta, perquè així se'n va una mica el dolor. No fer banys d'aigua calenta al peu, perquè hi ha una inflamació. Aleshores, l'aigua calenta ens augmentaria la inflamació d'aquesta zona. S'ha de fer un rentat de peus quan acabes de caminar i un posar algun producte, alguna crema antiinflamatòria, no? Això es dona molt amb ballarines. És un problema de les persones que fan ballet. Primer, perquè van de punta. Després, perquè porten una sabateta que és molt ajustada, perquè, clar, la sabatilla de ballet és molt ajustada al peu. I és un freqüent, molt freqüent, perquè claven els ossos contra terra. Hi havia un famós ballarín que tenia molts problemes de peus, i els tenia deformadíssims, no podia caminar pla, que es deia Nureyev. El ballarín Nureyev s'arrepenjava només amb la punta del dit gros a terra. Per tant, la resta del peu no tocava a terra, però quan s'havia de posar dret per caminar no sabia. Per dir que el problema dels peus és molt problemàtic i que s'ha de controlar moltíssim i s'ha de procurar solucionar quan comença. Calçat, afortunadament, ara hi ha moltes sabates que abans es deien ortopèdiques i que ara són normals perquè són més amples. Això és ideal per a les persones que tenen el peu ample. Igual que també hi ha altres amplades per persones de peus estrets, perquè si belluguem molt aquests ossos perquè la sabata va gran, també frega molt i també fa mal. Per tant, hem de portar una amplada adequada al nostre peu. I per sort, les botigues tenen amplades diferents, no? Per evitar precisament aquesta fricció, aquest moviment constant que no irriti. Llavors, clar, què hem de fer? Doncs mira, quan les senyores venen i a lo millor no anaven ben calçades, el millor és aconsellar el que han de fer i el que poden fer elles a casa. També a vegades han de prendre dosis de vitamina B, perquè la vitamina B és per desinflamar els teixits nerviosos, no? A grans dosis i analgèsics. Llavors, les podòlegs el que fem és, o bé amb silicona, o bé amb plantilles, amb suports plantars, traiem aquesta pressió excessiva que hi ha sobre un punt determinat que persiga, fem que separin una miqueta aquests ossos per evitar precisament aquest dolor, aquest microtraumatisme que fa cada vegada que posem el peu a terra, no? Es poden fer infiltracions amb col·làgeno o bé amb anestèsic, amb cortisona, segons el dolor que es té, no? Però pensem que aquest dolor arriba al cap. O sigui, que és tan dolorós que la persona que ho pateix, les dones que ho pateixen, és molt fort. Es pot posar electromedicina, aparatos antiinflamatoris, i també es pot fer cirurgia. La cirurgia dels metatarsians, del neuroma de Morton, és fer també un foradet i treure aquest tros de vaina, aquest tros del nervi que està engruixit. Pensa que a vegades són tan estretets els nervis que normalment és com si fos un cabell i s'arriben a fer com un fideu de gruixut, vale? Com un fideu de la cassola, per dir-ho d'alguna forma.
Que és curiós.
Sí, de tanta inflamació es va fent gruixut. Clar, no té lloc per anar allà dintre, entremig de tants ossos i de tantes articulacions petites. I aleshores, clar, moltes vegades, si no acaba de remetre, s'ha de fer una cirurgia i treure aquest engruixament, el trosset aquest, que s'ha fet massa gros. S'ha de continuar moltes vegades portant suports plantars perquè aquell problema no es torni a fer o no es faci al dit del costat, perquè estem parlant que es pot fer freqüentment entre segon i tercer i quart. Val? Aleshores, bueno, pues, lo primer que tot és el calçat, lo primer que el tot, i després soles gruixudes, que no trobin el dur del terra tant. Si pot ser, doncs mira, avui en dia la gent passa olímpicament de portar una sabata i van molt amb calçat esportiu, que són amb càmeres d'aire. La càmera d'aire dels calçats d'ara alivien bastant aquest tipus de problemes. Però no ens hem de donar engany. El dia que ens posem una sabata, patirem. Vull dir que el tema sempre és, si ens calcem i ens fa mal, bueno, doncs hem de solucionar el que tenim, perquè per alguna cosa fa mal. Els peus no fan mal si no passa res, no?
Exacte, és un problema que tenim.
Això mateix, i s'ha de controlar.
Molt bé, doncs fins aquí el consell d'avui. Recordem on es troba Podovall, sisplau.
Podovall està a Vallirana, al passatge Bon Retir número 2, local 5, i el telèfon per demanar hora és 93 683 5821.
Bé, doncs, Pilar, moltíssima...
Fins la propera.
15 dies, només.
Molt bé. Val.
Fins aviat.
Adiós.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. All through the night. L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Sardenya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la festa més dolça a Sant Medí. I totes aquelles colles que passeu per Nova Travessera tindreu esmorzar per gentilesa nostra. Visca Sant Medí!
Ja queda molt poc per Sant Medí, molts caramels i moltes rialles. I per la colla Els Pilons som més de 50 anys sortint al carrer cada 3 de març. Tu també vols ser-hi? Truca'ns al 607-922-849. Visca Sant Medí!
Rutes per Catalunya. Tots els diumenges a Ràdio Estel. El concurs.
L'última setmana del Rutes per Catalunya us preguntàvem el següent, que com es coneixen les patates de la Vall de Camprodon, unes patates que són tradicionals des de finals del segle XVIII. Després de la davallada que van patir a partir del 1950 a finals del segle XX, es torna a recuperar i avui estan reconegudes amb el segell de productes del Ripollès. La pregunta exactament era, com li diuen les patates a la comarca? Doncs, les trumfes. I les persones guanyadores són la senyora Laura Pons, la senyora Marian Domena i la senyora Georgina Pla. Nosaltres ens posarem en contacte amb vostès perquè puguin recollir aquest obsequi aquí, a recepció de Ràdio Estel. I tot seguit, la pregunta d'aquesta setmana. Si visitem la comarca del Garraf, gaudim d'una cuina marinera basada en productes de la Llotja de Vilanova i la Geltrú. Però quin altre plat és típic al Garraf? Doncs les vostres trucades al 902-020-412, rutesparcatalunya@radioestel.cat, Facebook o Twitter. I tenim els següents obsequis. A l'obsequi d'Anglada Matalasseria de l'Avinguda Riera de Cassoles número 11 de Barcelona, al lot de llibres, gentilesa de diferents editorials i a l'obsequi de Nou Vell. Truqueu al 902-020-412, rutesparcatalunya@radioestel.cat, Facebook o Twitter.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus. Una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta. A Terrassa, al carrer Galileu 212, tot roba. Teixits per a la llar, mantes, nòrdics, tovalloles, barnussos, draps de cuina, tot roba. Carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi.
Ràdio Estel.
I una última cançó, en Hansel i Gretel, per Antònia Font.
Jo tenia una caseta, Hansel i Gretel. Ses parets de tots els colors eren grogues i liles i de xocolates marrons. Jo tenia unes cortines, Hansel i Gretel. I vinagret el venia a sopar i volia estar en jo i tot això amb un esforç inhumà. Per mirar tenia uns ulls i mirava passats ovnis 2000-2001 i m'acariciava els coxis. Per dormir tenia un cos i dormia com un somni. Somiava sempre en jo i me deia no t'adormis. Pirulins i piruletes, Hansel i Gretel. I la nit ocultava els avions i la lluna amb paraigus al cel despenjava neons. Per mirar tenia uns ulls i mirava passats ovnis 2000-2001 i m'acariciava els coxis. Per dormir tenia un cos i dormia com un somni. Somiava sempre en jo i me deia no t'adormis. Per mirar tenia uns ulls i mirava passats ovnis 2000-2001 i m'acariciava els coxis. Per dormir tenia un cos i dormia com un somni. Somiava sempre en jo i me deia no t'adormis.
Les nostres tradicions amb Ester Nosàs.
I a punt d'acabar el programa, una curiositat. El carrer Ferran de Barcelona ha tingut diferents noms al llarg de la seva història des de que es va ser projectat el 1826. Durant l'edat mitjana va pertànyer al Call Menor o d'en Sanaüja, una ampliació del Call Major pel que se l'havia quedat petit. A partir de l'any 1827, el carrer va passar a dir-se Calle de Fernando VII, també del Duque de la Victòria. També es deia Delfí Baller, o de Fernando VII, Mayor Duque de la Victòria, o bé de la Llibertat i de Fernando. Molts barcelonins de finals del segle XIX feien objecció contra tots els personatges, menys per un. Per tant, en deien el carrer d'en Fiveller. I més encara quan la història el relata amb el valor que el conseller Fiveller es va enfrontar amb el rei Fernando I de Trastàmara quan aquest es va negar al vertical sobre la car, o sigui, el tribut imposat sobre el transport de mercaderies. Ara sí, es despedim a la part tècnica en Jordi Carretero i qui us ha parlat, Ester Nosàs. Març Marçot mata la vella a la vora del foc i a la jove si pot. I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Fórmula Estel. Molt bona tarda. Fins la propera setmana.